la companyia elèctrica d'Arma amb aquest No volem ser. Amb ells hem arribat fins al punt de les 12, moment que ja comencem a la segona hora de El més calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, El més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I comencem aquesta segona hora que ens portarà fins al punt de la una. A la una hi ha notícies i ara és aquell moment que li donem la benvinguda a l'Abel perquè ens expliqui quins seran els temes que tractarà avui l'informatiu. Abel, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota don.
Ah, vinga. Homes i dones, atents, perquè anem a saber quins seran els temes que avui tractarà l'informatiu.
El conveni entre Ajuntament i Consell Comarcal per a la gestió de la recollida de gossos perduts o abandonats a l'Escala encara porta cua. Mm. Els últims capítols, descabdellats a partir d'un article publicat aquest dimarts al Seminari Hora Nova, on el president de la protectora de Figueres demanava la dimissió de la portaveu, regidora portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems. Ella demana la seva dimissió, Edna Estrems es defensa, diferents veus que escoltarem en l'obertura de l'informatiu d'aquest divendres 4 d'octubre. Això com a tema d'obertura. Parlarem també de l'inici de les obres per refer la teulada del pavelló municipal de l'esport, molt malmès amb el pas dels anys. Després que els treballadors del pavelló anessin arranjant els problemes que anaven sortint, finalment s'ha optat per fer-hi una actuació global, sobretot la Celebró del Mar, amb el pas del temps, molt els materials, però sobretot, el que més ha malmès la teulada ha estat l'acumulació dels excrements de gavians i altres ocells. Parlarem també de la biblioteca de l'Escala que engega un quart grup de lectura, en aquest cas grup de lectura infantil.
Ah.
Hi ha el grup de lectura per adults, el clàssic,
sí.
El segon grup de lectura per adults de novel·la que es va obrir ara fa l'any passat o fa dos anys, i el grup de lectura de teatre. S'hi afegeix aquesta temporada el grup de lectura infantil, el primer llibre que es llegirà i comentarà és L'illa de Paidonèsia, una novel·la o una obra d'una illa, suposadament al Carib, on només poden entrar-hi habitants de 0 a 12 anys. A partir de 13 és prohibit l'accés en aquesta illa. De fet, agafar gust per la lectura i crear sentit crític als joves lectors són els principals objectius d'aquest grup. Les inscripcions són obertes des d'ara i fins al 15 d'octubre. La primera cita, primera trobada d'aquest grup serà el 13 de novembre. Agenda d'activitats. Som a les portes d'un cap de setmana marcat, sobretot i especialment, per la festa de l'anxova. Actes previs en demà dissabte, al migdia, el vermut d'anxoves amb maridatge de vins. A la tarda, conferència gastronòmica. Diumenge, el pregó i el lliurament de l'anxova d'or i la degustació popular amb cantada d'havaneres. Esportivament parlant, ja tothom ha anat engegant les seves competicions. Em val a dir que anem en un cap de setmana en què els equips sèniors, tant de futbol com de bàsquet i de tennis de taula, juguen fora de casa. L'equip de primera catalana de futbol, el Futbol Club L'Escala, juga al camp del Mollet, un equip que està portant una trajectòria molt paral·lela a l'Escala. Dues victòries, dues derrotes en aquest inici de temporada. Per tant, estan empatats a 6 punts. Cap on es decantarà la balança? Diumenge al migdia a jugar aquest partit. Pel que fa al bàsquet, el sènior masculí juga diumenge a la tarda a la pista del Vall del Terri. I en tenis de taula, segon partit de superdivisió, segon desplaçament. El Cerc juga a la pista del Visit Pontevedra, diumenge 11 del matí. El temps d'aquest cap de setmana, avui diada de més sol, cap de setmana amb cel variable, on els núvols no acabaran de desaparèixer. I si em permets, Joan, podem destacar algun dels partits d'aquells territorials de futbol, allò que fem de repàs a la...
Mira, tenien aquí la pantalla oberta, però tinc el de... No, que no he tingut temps de buscar el de quarta catalana, tenia el de tercera.
Mira, a Tercera Catalana hi ha un interessantíssim Sant Pere Tarruella.
Exacte, exacte, que és un derbi 6 d'aquest... Bueno, no de molta proximitat, però bé, potser és el... I també, bueno, el que també és interessant és un Verges Pals Atlètic.
També un altre clàssic.
Un altre clàssic. Vilcaire li toca jugar amb el Vilasacre. Que al principi dos no és pas que... Ara, és que està, també està molt apretada la classificació. Tampoc podem
acaben dir, de començar, eh? Acaben de començar. D'aquí a Nadal s'aniran marcant les diferències. I llavors la segona volta és quan fa baixada i ja veus qui es tira, qui apreta i qui no apreta, no? Uh-huh. Qui lluita per la zona alta, qui ni fu ni fa i qui ha de patir pel descens. Uh-huh. Perquè a la Tercera Catalana hi ha descens.
Sí.
Cosa
sí, sí.
Que no hi ha a la quarta.
I play-off pel descens.
I play-off pel descens, que perquè... allò és una cosa tensa.
I play-off per l'ascens, clar. Aquí tinc... Ara mateix, si acabés la Lliga ara, pujaria el Bisbalenc, promocionaria el Tarruella, per baixar promocionaria el Bàsquer, el Bases Roses, el Navat i el Borrassà, i baixarien el Sant Pere Pescador, el Verge, el Vilamalla i el Llers. Vol dir que només del 10 per món se salven.
De l'11 per vall.
De l'11 per vall.
O promocionen o no baixen directe.
O baixen directe. I que, Déu-n'hi-do, és una categoria que és complicada, eh? No és allò que dius, va, em pugen dos, o em pugen tres, em baixen tres. Vull dir, si estic a la zona del mig no passa res.
És maca. Aquí... És maca aquesta tercera. I la quarta, el grup que ens toca de més a prop, és maco, però no pas com l'any passat, que hi havia tants i tants derbis entre veïns, i a més és un grup descafeinat en la mesura que es barregen equips molt llunyans, molt gironins, amb molt aquí de l'Empordanet o del Baix Ter, Baix Fluvià, no? Partits, per exemple, l'Albons, on va jugar aquesta setmana? Al camp dels Bons Aires. Vinga, cap a Girona.
Cap a Girona.
El Jafre juga a la pista, al camp de la Fundació Esportiva Palamós. Aquí n'hi ha per aquí a prop. La Pera juga contra el Viladamat. El Viladamat va a la Pera. El Sant Miquel de Fluvià juga a casa contra el Puntenc. El Cremallera ho fa a casa contra el Monells.
No hi ha cap derbi de la mateixa comarca, diria.
No.
De l'Alt ni del Baix Empordà.
L'Armentera se'n va a l'Estartit a jugar contra el Medes.
Bueno, pot ser el més proximitat un al Baix Empordà, no?
Pot ser.
Que seria el derbi així interessant, diríem.
Aquí els comentaris apòcrifs de sobreesports que hi aporten l'Abel i en Joan. Els detalls i les veus dels protagonistes i d'allò més interessant, a quarts de dues, just després de l'informatiu, amb l'Ivan Garcia, al Zona Mixta.
Exacte, ja ens explicarem, ens donarà més detalls. I també, parlant d'aquests equips, perquè hi ha escalencs implicats. Verges, per exemple, en Pitu Palla és l'entrenador, el Viladamat i en Carmona, que també és entrenador, vull dir, sempre hi ha alguna implicació amb aquests equips i també alguns perquè ja són veïns nostres. Molt bé, doncs, Abel, ho deixem aquí i t'esperem ja al punt de la una per anar ampliant continguts.
Va, doncs, fins a la una.
Bé, doncs, aquest era l'abans de l'informatiu i, com sempre, aquesta culleradeta que hi posem sobre aquests equips veïns d'aquestes categories de la tercera i quarta catalana, sobretot, perquè també hi ha escalencs implicats com entrenadors i segurament amb algun altre equip, si ho busquéssim, bueno, nosaltres no ho buscarem, sinó que serà l'Ivan que ens ho detallarà més bé, doncs, algun que altre jugador escalenc que juga amb aquests equips. Molt bé, continuem 12 i 8 minuts. I després que venim de l'informatiu, també ens agrada escoltar, posar-hi un glob musical, aquesta vegada amb els Mesclat, que ens parlen de que torni Serrallonga, una cançó que se n'ha fet diverses versions, va sortir d'Esquirols, i Mesclat en fan la seva versió, que és aquesta.
Sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra a les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del far al Matagalls, les guilleries sortirà un gran espetec que en farà ressons de guerra a les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del Pare al Matagalls, el Trabuc d'en Serra Llonga tornarà als amagatalls. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencarà les pedres que la terra ens robaran. Torna, torna, Serra Llonga, que l'alzina ens cremaran, que ens arrencarà les pedres que la terra ens robaran.
Marot, la Caguina, Josep de Trinxeria, el Barceló, Carrasclet, Joan Bautista, Baixet, Josep Moraga, Francesc Laiet, Salvador Seguí, Emili Tardé, Lluís Company, Quico Sabater, Marcelí Massana, Ramon Vila, Cara Cremada, Salvador Puig Antic, Gustau Muñoz, Jordi Martínez de Puig, Julià Bavia, Albert, Albert Ibany, Bavi, Guillem Agulló, Antoní Massaguer, Martí Marcó, Toni Villascusa, Fèlix Goni, Quim Sánchez.
Torna Serra Llonga, el tema que hem escoltat de Masclat, aquesta cançó original del grup Esquirols. Els Masclat en va fer una versió i els Acció, el Festiva Acció, també en van fer la seva. Molt bé, continuem a 12 i 13 minuts, aquí al Més Calent a l'Aigüera, i és el moment de la setmana que obrim el nostre rentaplats. En el nostre rentaplats setmanal hi posem aquests plats sobre notícies que s'han donat durant la setmana als informatius, els posem en aquests plats i de seguida els posem a rentar perquè la setmana que ve tornin a estar nets. Al rentaplats setmanal hi tenim la paraula, el número 1, el noi o la noia, que són els protagonistes, l'anxova, la notícia bona, i la vaca tremolosa, la no tan bona. Bé, comencem per la paraula. La paraula és síndic. Síndic referent al síndic de Greuges de Catalunya, que traslladava un equip a l'Escala i que va atendre, en el principi, doncs, com es donava la notícia, portava 13 queixes, la majoria sobre temes d'habitatge, serveis públics o urbanisme. I aquesta vegada era la segona que visitava el síndic de Greuges de Catalunya, visitava l'Escala. No era el mateix síndic, sinó era dels components del que forma la seva oficina, el seu equip. I de la paraula anem al número 1, el número 120, perquè va ser el total de regatistes que han participat, van participar, més ben dit, el passat cap de setmana a la novena edició de la regata Mar d'Empúries. Els participants provenien de diferents punts del litoral català i es van dividir en dos grups. I el noi, que cas noi, era el protagonista aquesta setmana en el programa d'Ivan García, els Esports 10, Canal 10 Empordà, que també sempre també se'n fa ressò. La zona mixta era de l'escalent Pau Esponellà, que ha canviat d'equip. Pau Esponellà, que ja havia canviat com estava en formació, després de passar, començar a l'Escala, havia anat a Salt, va tornar a l'Escala, i aquesta vegada doncs, ha aprofitat ha aprofitat l'opció que li va plantejar a l'equip bisbalenc si volia anar a reforçar la seva plantilla per jugar una categoria superior, bé, parell de categoria superior com és Copa Catalunya. I doncs, en Pau explica aquesta entrevista perquè va acceptar. El jugador ha fet un pas més a la seva carrera esportiva i el que desitja ara és poder-se adaptar bé a una categoria tan important com és la primera catalana. Bé, això és en quant al protagonista, el noi, i anem a la notícia que li donem l'anxova, que és aquesta 7a edició del calendari solidari del cos de Mossos d'Esquadra, que enguany l'Escala és protagonista en el mes de gener. És el 6è calendari en què l'aportació es destina als malalts d'Alzheimer i als seus familiars. Doncs per aquesta iniciativa que tenen els Mossos d'Esquadra i perquè aquest any doncs, l'Escala en serà protagonista el mes de gener, sobretot amb imatges del Museu de l'Anxova i de la Sal, els donem l'anxova, i també aquest calendari amb aquest fi solidari. Molt bé, doncs anem ja a la Vaca Tremolosa i una setmana més, i sempre ho continuarem fent. A vegades també surt una notícia que mereix la notícia no tan bona, la Vaca Tremolosa, doncs sempre els continuem donant fins que la cosa no es resolgui a les persones que tenen els nostres polítics a la presó i també els atenen a l'exili. Per ells una setmana més, doncs aquesta Vaca Tremolosa. Aquests plats, esbandient-los abans de passar-los a dintre el rat de plats, tenim la paraula al síndic de Greuges, el seu equip que es va traslladar a l'Escala, el número 120, que han sigut els regatistes que han participat a la 9a edició de la regata en mar d'Empúries, Pau Esponellà, que ha canviat d'equip i també de categoria en quant a bàsquet, i l'anxova en aquest calendari solidari dels Mossos d'Esquadra, la que tremolosa sempre dos en aquestes persones que tenen els nostres polítics a la presó i també a l'exili. Bé, i després del rentaplats setmanal, d'haver posat tots aquests plats ja en el rentaplats i deixar-lo preparat per la setmana que ve, anem a la secció topònims. Aquesta secció que ens ajuda a descobrir pobles de Catalunya, bueno, a conèixer, més ben dit, alguns sí, perquè hi ha poblacions, hi ha tantes poblacions de Catalunya que tampoc els coneixem tots i a vegades serim incapaços de situar-los en el mapa, algunes poblacions, mira, perquè potser hi hem passat o hi hem estat o estan a la vora d'algun lloc que hem visitat i tenim coneixença d'altres que diríem que moltes vegades potser és la primera vegada que els escoltem. Avui no és el cas, perquè avui parlem de Cubelles, aquesta població que està molt lligada amb la figura de Charlie Rivel. I Cubelles, doncs, com no, té una història en quant al seu nom, al seu topònim, i és el que ens explicaran ara des de la xarxa. Avui doncs, ens explicaran l'origen i la història del nom d'aquesta població.
Topònims. La vinya ha estat un dels sectors productius que històricament ha estat el motor econòmic de Cubelles. La primera referència al topònim Cubelles data del 973 per les vendes d'unes vinyes. Però entre els historiadors no hi ha unanimitat que es refereixi a la vila del Garraf. L'escriptura de la venda del castell de Castellet, l'any 977, és el document més antic on certament es fa referència al terme de Cubelles. El castell de Cubelles és el referent històric de la vila i qui millor que en Joan Vidal, president dels Amics del Castell, per donar-nos llum a l'origen del topònim Cubelles.
Cubelles, com Cubells, el municipi de la Noguera, són duplicats del nom llatí cupus, que vol dir cup o també cupa, que és, podríem dir, que és el celler on es trepitja el raïm o una tina.
En el segle II abans de Crist, a Cubelles ja hi havia una vila romana. Sota el castell de Cubelles encara es conserven unes restes d'aquella època, entre elles unes cisternes que es troben en molt bon estat i que també fan pensar que, hipotèticament, aquell podria ser l'origen del topònim.
Segurament podria ser que el nom vingués d'aquí, d'aquestes cisternes. Bueno, en qualsevol cas, doncs, també és possible que, doncs, que hi va una època, l'època romana, doncs, hi havia aquí molta exportació de vi.
El topònim de Cubelles va estar lligat al de Vilanova durant prop de 4 segles. Des de l'any 1232, l'actual capital del Garraf portava el nom de Vilanova de Cubelles. És a partir del 1600 que s'inicia un procés per separar-se i posteriorment comencen els tràmits per annexionar-se al topònim actual de Vilanova i la Geltrú.
El més calent a l'Aigüera.
Cubelles, avui ja hem conegut la història sobre el topònim d'aquest municipi. Molt bé, són les 12:21 minuts, tornem a la música, aquesta vegada amb la Carrau, amb col·laboració amb Marcel Caselles i el Dani Carbonell, pare, i Dani Carbonell, fill, Dani Carbonell Sugranyes i Dani Carbonell Costa. El tema més... el tema que hem escoltat de la Carrau en col·laboració del Marcel Caselles, de Marcel Caselles i de Dani Carbonell, pare, i Dani Carbonell, fill. Molt bé, continuem a 12 i 26 minuts i anem a descobrir quin és el tema que tenim preparat per avui a la taverna, amb aquests sons de taverna. I avui, de la col·laboració que van fer la Cobla Orquestra dels Montgrins i el grup Porvo, que es deia Acoblats, doncs, va sortir un dels temes que va fer un vídeo, i ja saben que de cada treball discogràfic sempre hi ha aquell, abans era el single, ara no se'n fan, però sempre hi ha aquell tema d'estrella dels que se'n fa més promoció. I d'aquest treball discogràfic era el que es va escoltar més i el que es va promocionar més va ser aquest, El Canó de Palamós, entre els Montgrins i Porvo.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
El Canó de Palamós és una cançó pacifista feta per un militar. Sembla que no lliga gaire, però Ortega Monasterio sempre va dir que com a soldat la seva arma era la guitarra. Es pot dir que la lletra té sentit en la... És d'aquelles que s'anomenen marxes marineres i que alguns grups la fan servir com a comiat de les seves cantades. El grup Porvo i els Montgrins en varen fer un treball discogràfic amb el nom d'Acoblats i la cançó estrella és la que escoltarem, El Canó de Palamós.
El canó de Palamós, ben mirat que n'és d'Arbós, ja fa temps que està callat. Ja fa temps que mira el mar amb el ventre rovellat, quatre rodes i un forat. De la boca del canó només surten els records de les guerres d'aquell temps. Quan la gent de l'Empordà, de la selva i el Vallès es mataven per no res.
I escoltem la seva veu, o canons de tot el món,
i la gent de tot arreu. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc. Sóc el canó de Palamós. Canons de tot el món fossin com el vent canó que tranquil està dormint. Flancs i negres dins el cor portarien una flor, la rosa de Jericó.
I escolteu la seva veu, o canons de tot el món,
i la gent de tot arreu. No més guerres ni més morts, no més bombes ni més foc. Sóc el canó de Palamós. Sóc el canó de Palamós. La 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 la.
El més calent a l'aigüera.
El canó de Palamós entre els Montgrins i el Porvó, el protagonista, la cançó, el protagonista d'avui a Sons de Taverna. 12:31 minuts, passant l'equador d'aquesta segona hora, i anem a l'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I l'agenda d'activitats culturals està concentrada amb el que és la Festa de l'Anxova, que comença demà amb un acte previ que es farà a les 12 a l'Alfolí de la Sal, que és aquest vermut d'anxoves amb maridatge de vins, aquest maridatge i aquest vermut d'anxoves protagonitzat per el nostre col·laborador de cada dilluns, com és el sommelier Rafael Sabadí. També, doncs, ja dintre els actes previs, a les 7 de la tarda hi ha la conferència gastronòmica a l'entorn de l'anxova, que es farà el mateix al Folí de la Sal. I passem ja al dia gran, com és diumenge, dia 6, que l'activitat comença a 11:45, que es farà el pregó i el lliurament de l'anxova d'or, que es farà l'actriu Montserrat Carulla. Maria Rosa Ros serà l'encarregada de fer el pregó. Comença la degustació popular d'anxoves i aquesta degustació sempre va acompanyada d'una cantada d'havaneres. I aquesta vegada és el grup Oreix de Mar el que amenitzarà aquesta degustació popular d'anxoves amb tot un repertori d'havanera i cant de taverna. I tota aquesta activitat tindrà lloc a la platja. A la tarda, doncs, continuen les activitats, aquesta vegada amb el teatre musical Cabaret. Després de l'èxit que ha tingut aquesta representació que ha fet aquest grup, es tornen a l'Escala amb un dels seus actors escalencs, com és Sergi García. Recordem, a les 6 de la tarda, teatre musical Cabaret, al CER. Aquesta és l'agenda d'activitats culturals, com els deia, concentrat tot en el que és la Festa de l'Anxova. Vàrem tenir ja la Festa de la Sal, hem passat la Fira Gastronòmica i ara una de les altres activitats fortes és aquesta Festa de l'Anxova per aquest dissabte i també per diumenge. I de moment, com ja explicàvem al començament, com fèiem... Quan parlàvem del temps, juntament amb la Cristina, sembla que el temps no hi ha d'afectar i, en principi, si no hi ha canvis d'aquells del temps que passen a última hora, sembla, doncs, que es gaudirà d'un bon temps per poder fer aquesta activitat. Bé, i abans d'anar a obrir el nostre cinema paradís, passem per la música que ens la porta Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, altrament dit, els Quicos, amb el seu últim treball discogràfic d'aquest any, Viatge a Buda, que inclús hi ha una de les cançons que està feta amb habitants, amb col·laboració amb habitants que viuen en aquest espai del Delta de l'Ebre, a la illa de Buda. Anem a escoltar d'aquest treball discogràfic aquest que porta per títol Dies de Festa, els Quicos.
Per les festes de Sant Jaume teníem l'arròs pirvà, la garriga ben llaurada i el blat tot arreplegat. Feien bous a la boquera i teníem la il·lusió, com hi havia poca faena, d'aprofitar l'ocasió.
Prepara el carro ben entoldat, caballo egua ben adornat, los entaulats i les cadires
sentarse, chicos y chiques, en la mallada vienen cantan la canzoneta de todos los años. Y va a inventarla, mai se sabrá, algún artista que ya no está. Quan tornarem a la cava, quan tornarem a la cava, ja no mos coneixeran, que es pensaran que som moros, que venim de Tetuán. Que es pensaran que som moros, que venim de Tetuán.
Avui com fa tan bona hora i el dia es presenta clar, ens farem una paella a la vora de la mar. Farem un feix de llenya, la guitarra i un porró, i com tots estem de festa passarem un dia bo.
Prepara el carro ben entoldat.
A ritme de pas doble, aquest dies de festa de Quico Celio, el noi al mut de Ferreries, d'aquest últim treball, aquest viatge a Buda.
Xicots i xiques, que el riu és...
12 i 38 minuts, i és el moment que anem a obrir el nostre cinema paradís. I dintre del nostre cinema paradís hi trobem Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia i ben trobat.
Molt bé, doncs la setmana passada parlàvem d'una pel·lícula que la vaig anar a veure el diumenge era? Sí, diumenge a Figueres, Mientras dura la guerra, d'aquesta pel·lícula dedicada a Miguel de Unamuno, una pel·lícula històrica amb dos protagonistes com eren Milan Astrait
I
Miguel de Unamuno, el famós discurs del venceréis però no convenceréis, i bueno, déu-n'hi-do, doncs, la polèmica que ha aixecat aquesta pel·lícula.
Evidentment.
Déu-n'hi-do, quasi una pàgina amb els 10 fallos més importants que ha fet l'Almenàvar. Uns altres programes de televisió dient, exaltant la figura de Milan Astrait, que no era tan dolent com el retraten aquí. Bueno, déu-n'hi-do,
Però aviam, ja hem perdut una mica el món de vista pel fet de que gairebé molts títols de pel·lícules que han fet referència a fets històrics, i ja no només parlem de la Guerra Civil Espanyola, parlem de molts fets, doncs han sigut vilipendiats per uns, elevats per altres, i elevats a elevar. És que, doncs, per això, mira, ens estranya. Estem al segle XXI.
No.
Estem al segle XXI. Si ja estan a l'Spielberg, li van fotre pals per salvar el soldat Ryan. Doncs si a l'Spielberg li van fotre pals per salvar el soldat Ryan, que no han de fer amb l'Amenàvar, quan també és un dels directors que aixeca molts ulls de poll en el cinema, perquè tots aquests directors joves espanyols no han sigut gaire ben tractats per la... Bueno, de la mateixa manera que en el seu moment no van ser ben tractats ni l'Spielberg, ni en Lucas, ni tots aquests joves de la seva generació, que els carques de l'Acadèmia, doncs els hi tenien la creu posada al cim, perquè que s'han cregut aquests marrecs de venir-nos a donar lliçons a nosaltres. Doncs és el mateix. I si partim de la base que els crítics de cinema són cineastes frustrats, encara hi afegim més. M'entens? Per tant, que uns l'hagin elevat i altres l'hagin criticat, això fa que sigui la número 1 de taquilla aquest cap de setmana.
Exacte.
Per tant,
més vistes. Sí, sí,
per
sí.
Tant, aquesta és la que val. Això és el que val, el boc orella. I, aviam, una cosa és estar convençut de que la vols anar a veure i tant se te'n dona el boc orella. I l'altra és l'opinió de la gent que surt, si en surt amb bones sensacions o no surt amb bones sensacions.
Sí, sí. I llavors, soc dels que vaig sortir amb bones, molt bones sensacions.
Doncs, doncs això, això és el que després farà que la gent doncs, hi continua anant, com ha passat en Padre no hay más que uno, d'en Santiago Segura, que també quan la van estrenar, doncs, oh, perquè en Santiago Segura és qui és, que si no, la, no seria res. Bueno, doncs el boc orella ha anat funcionant, i mira, aquesta setmana me sembla que és la primera setmana, amb no sé quantes, que surt dels cinc primers títols més vistos. Per tant, guaita tu, aquests que surten a donar la seva opinió, que la donguin, qui se la vulgui escoltar, que se l'escolti, i qui no, que faci el que jo dic, que segueixi els seus instints, que s'equivocarà, sí, segur, però quan t'hagis equivocat, t'equivocaràs per als teus instints, no perquè un altre t'ho hagi dit, i resulta que quedis fotut.
Bueno, d'això d'errors, alguna vegada n'hem parlat, aquí l'error que destaquen molt són els diferents errors històrics, no? Per exemple, la, com el moment que Franco veu una bandera, i diu, carai, la bandera, l'actual bandera espanyola, que això passa com ell està a Càceres i resulta que això va passar a Sevilla. Que dius, va. I després un altre que ho veia molt, que diu que és raro que ho veiessin, perquè com va passar això, a Miguel de Unamuno, a part de ser catedràtic de la Universitat del Rector, era també era regidor de l'Ajuntament de Salamanca.
Sí, que perquè no, no, que, no. Que, bueno, ja, un dels motius per als quals Unamuno va començar a girar-se-li la idea de la seva primera reacció per apoyar la revolta són doncs, els morts de dos personatges molt allegats a ell. Un d'ells em sembla que era l'alcalde.
Sí, l'alcalde, inclús la dona li ve, com està a la presó, li ve demanar sobretot que l'ajudi. És clar, ell diu, bueno, si necessites ajuda només te puc donar ajuda econòmica. És clar, la dona surt molt decebuda, no?
Sí, clar.
Ell es pensava que podria fer alguna cosa més per seu home.
De totes maneres, aviam, les pel·lícules basades en fets històrics sí que convé que s'assenyeixin al màxim els fets històrics que expliquen. Val, estem d'acord, si una cosa va passar a Sevilla no vols pas dir que passa a Càceres. Val, això poder sí que és un error, una mica de manca de documentació que amb una producció d'aquest tipus no hauria d'estar massa acceptable. Però bueno, tampoc es tracta de posar-ho amb lletres de titular. Però esclar, es posa amb lletres de titular quan no es té res més. Val? I ara, també hem d'entendre que la pel·lícula és a partir d'un guió. Un guió que està basat en personatges i fets històrics. Però que un guió ha de ser cinematogràficament parlant factible. Un error de localització és una cosa que no té importància per al desenvolupament del guió bé, però sí que certes escenes, de certes relacions, de certs personatges, han d'estar una mica guionitzats perquè sigui cinematogràficament adaptable. Per això sempre es diu basada en fets històrics, basada en fets reals, adaptació d'uns fets o basada en un personatge. Per què? Perquè, esclar, de la història se n'ha de fer el guió i del guió se n'ha de fer la pel·lícula. Alguna cosa diferent alguna hi pot haver-hi.
Sí, sí, una de les coses també que volia parlar, sobretot avui, és de les caracteritzacions. Clar, quan fas un personatge real és allò de que, esclar, t'has de semblar-hi, el màxim. I, esclar, aquí surten personatges que dius, a vegades dius, ostres, que algun d'ells surt més guapo del pas, per exemple, la Carmen Polo, la noia que feia d'actriu, dius, ostres, no té res a veure amb Carmen Polo, que a vegades passa, que és molt diferent algun d'aquests personatges del que ho són a la vida real. I jo tenia aquí tota una sèrie de personatges que, ostres, s'assemblen molt en els que han interpretat.
Afortunadament, n'hi ha alguns que els càstings avui dia, i no avui dia, ja de sempre, els directors de càsting en les pel·lícules ha sigut una gent que ha tingut molt de mà amb el tema, per triar, perquè és clar, pot ser que un director s'encaprici, tingui un caprici d'un actor per didacte, però quan aquest actor ha de tenir unes certes semblances, els directors de càsting tenen molt a dir.
Te diré un que per mi considero que era molt acertat, era la figura de Ben Kissler, com va fer Gandhi.
Oui. I tant.
És que és quasi veus aquí les fotografies
sí,
que van,
sí,
quasi clavat.
Sí, sí, perquè a més, aviam, si ja una mica l'aspecte físic ja s'hi assembla, quan el caracteritzes una mica, ja n'hi ha prou, però és que Chaplin amb Hitler era una paròdia i una caracterització extraordinària.
En Robert Downey, que en parlava
Robert Downey Jr.,
que doncs aquí a la fotografia també, el que va fer La caída amb Bruno Ganz d'Adolf Hitler, doncs també té molta semblança aquest actor. Un altre, doncs, aquí que posen és Morgan Freeman amb Nelson Mandela. Sí. Jo em penso que era l'actor que el podia fer.
Sí, sí, sí.
Aquí va ser una bona decisió.
Sí, sí, la setmana passada parlàvem d'un d'aquests que s'assemblen molt, a l'Òscar Jainada amb en Mario Moreno Cantinflas.
Ah, sí, també.
Bé, això en parlàvem la setmana passada quan parlàvem de Rambo.
Exacte. També un altre que hi posen aquí és en Daniel Day-Lewis amb el seu paper d'Abraham Lincoln.
Sí.
Que també és molt ben caracteritzat.
Sí, però aquests,
a vegades és la caracterització,
eh? Aquests personatges que són ja d'una època on tant el pentinat com, a més, en Lincoln, que portava una barba molt característica,
sí,
amb un pentinat molt... Clar, tot això, si ensopegues l'actor que tingui una cara així allargassada, com tenia l'Abraham Lincoln, i li poses el maquillatge acertat, vull dir, és que el claves. La gràcia està, primer, en trobar el personatge que físicament, l'actor que físicament s'hi assembli. Després, a l'hora de caracteritzar-lo, és qüestió de més o menys maquillatge.
També ens surt aquí la Helen Mirren, com va fer la reina Elisabet, doncs que veig que també... En canvi, és aquí un personatge que no l'acabo de veure. Per exemple, la Meryl Streep amb Margaret Thatcher, veus? La veig molt més guapa, la Meryl Streep, que pas la...
Sí, però a vegades també s'ha d'entendre el missatge que el director vol donar. El missatge que el director i productors de la pel·lícula era de dama de hierro. Necessitaven una actriu amb caràcter. Una actriu que quan els espectadors la veiessin, ostres, no els importés tant la semblança amb la Margaret Thatcher com si amb la seva decidida manera d'actuar. I això ha passat amb molts personatges que bueno, havies de fer un esforç però al final acabaves identificant-te't per la manera en què es comportava. Per exemple, el discurs del rei. Colin Firth feia el paper de Jordi VI, el rei tartamut.
Sí, el rei tartamut.
No importava tant la semblança de l'actor amb el rei com si la manera en què aquest personatge actuava tant amb el seu entorn com amb la seva pròpia feblesa. I llavors acabaves identificant-te.
Com aquí tenim, per exemple, la Salma Hayek, doncs que també... considero que la persona ideal per fer la pel·lícula sobre Frida Kahlo.
Frida Kahlo. I una que no fa molt que s'ha fet estan Laurel i Oliver Hardy.
També.
Aquests dos actors que últimament l'han interpretat. Les seves caracteritzacions estaven extraordinàriament ben fetes. Clar.
Home, clar, buscar també actors, allò que s'hi semblin... sort que les caracteritzacions d'avui dia hi fan molt.
Les caracteritzacions...
Potser a temps enrere no hi havia tot el que hi ha ara en quant a això, de maquillatge...
I llavors els actors que s'han de mimetitzar amb les maneres de fer els seus egos personals.
Clar.
O sigui, ells són l'alter ego de l'actor. La Michelle Williams, que va interpretar a la Marilyn aquella pel·lícula Una setmana com Marilyn, doncs t'explicaven un fet que va passar i tu estaves veient a la Marilyn, en la pel·lícula.
Vull dir que això és el bo, que t'ho va tos, que ostres, que tu vegis i veus el personatge real, eh? Amb els seus tics que té, les seves maneres, com s'expressava i tot això.
I ara que abans hem parlat de pel·lícules de la Segona Guerra Mundial, s'han fet moltes pel·lícules de la Segona Guerra Mundial on Hitler o els seus allegats no eren molt protagonistes, però havien d'aparèixer en algun moment donat, i es trobava un actor, entre cometes, desconegut per al gran públic, que interpretava aquell paper. No havia de ser una semblança molt exagerada, però com que ja te'l posaven en un context en què sabies qui era, tu ja identificaves de seguida aquell personatge. Ja et dic, en aquests casos són personatges de repartiment i secundaris. Quan és un personatge protagonista, llavors ja no n'hi ha només amb la caracterització, sinó amb el savoir-faire de l'actor que fa creïble aquell personatge.
Molt bé, doncs tot això venia, que explicàvem avui, arrel d'aquesta pel·lícula sobre Miguel d'Unamuno, que el títol no parla de Miguel d'Unamuno, sinó que parla, de fet, de diu, mentre dura la guerra, perquè eren les atribucions que tenia Franco com a cap d'estat mentre dura la guerra. El que passa que després es van anar, els seus allegats ho van canviar, i ja arriba un moment que miren el document i diu, carai, però això ho heu canviat, perquè aquí no era el que havíem pactat. Coses sí, històriques que vas descobrir.
Les circumstàncies del moment varen fer que per ells encertessin treure aquesta clàusula.
Sí. Bueno, de fet, el que el portava tot diu és que en Franco, que no el podia veure, aquell, no recordo el... Què diu? Perquè aquest, si li fas conquistar una muntanya, aquest no es mou de la muntanya. Aquest és insistent amb el que fa. Per això no li agradava gaire, perquè diu, si aquest el nombrem cap d'estat, no el podem treure mai.
No, ja és el que va passar. Però també els interessava perquè hi hagués una figura que aglutinés tota una sèrie de...
Era una junta militar que ho portava, i ells volien que hi hagués un líder.
Que hi hagués un líder, algú que aglutinés en aquesta
gent. I en Millán d'Estrall volien Franco, i en Franco deia que ell no tenia suport. Hi ha un moment que li diu, no, és que jo no tinc suport, no me'n voldran. Diu, sí, clar, ja és en Millán d'Estrall el que matxaca, fins que aconsegueix que tota la junta votin a en Franco. Tot això són coses que es donen a la política.
Esclar, bueno, de fet, tots aquests això està documentat.
Sí.
Per tant, per això quan m'has dit allò de que hi havia un fet que va passar en un lloc i teòricament va passar en un altre, va, era un error
de documentació
o un error de transcripció, perquè hi ha errors d'aquests que són de l'alçada d'un campanar, que han afectat hasta en el títol de la pel·lícula final. Vull dir que, per tant, en fi...
Molt bé.
Ara ja seria entrar en un altre terreny bastant complicat.
Ja hi parlarem un altre dia.
Anem per les estrenes.
Vinga, anem a saber què de les estrenes. Va, t'ho demano. Francesa,
sí,
vinga.
Sí.
Sí, en tenim?
Sí. Una que és una comèdia. Una comèdia en què l'actor és en François Damiens, aquell actor, bueno, és un actor que quan li veieu la cara, doncs de seguida el coneixereu, aquí a la ràdio és una mica... La família Belier és una de les pel·lícules més característiques d'aquest actor. La família Belier és aquella família de sordmuts que tenen una filla que és l'única que sap.
Ah, sí, val? Sí, recordo.
Doncs el pare d'aquella família és l'actor que el protagonitza. Aquí és la un pare que està desenganyat de la vida, i el seu fill, que, bueno, és un nen, però un nen que està empenyat en que el seu pare doncs surti d'aquest sota on està ficat. Aquest nen sap jugar a futbol, i el seu pare té la il·lusió de que hi hagi un equip dels grans que el fitxi. Però, esclar, aquest fitxatge no surt bé, però el nen li amaguen al seu pare. Aquesta és la petita mentida, títol de la pel·lícula, que no és una petita mentida, és una gran mentida, però és que el gran serà el problema que li vindrà a sobre en aquest nen quan el seu pare realment faci tots els passos pensant-se que el seu fill ha estat fitxat per l'Arsenal.
Carai.
Sí, clar, fitxat per l'Arsenal de petits, la base, eh?
Sí.
Bueno, esclar, a França passa el mateix que aquí. Els equips anglesos que tenen base d'escola, doncs van a pescar jugadors allà on els troben. Aquí n'hem sentit a parlar d'això. I jo, que no sóc aficionat al futbol, me n'he entrat, imagina't els que en sou una mica de la pilota. Bueno, en fi, aquesta pel·lícula toca aquest tema, i és una comèdia francesa per anar a passar l'estona. anem ja per l'estrena gran, que és Joker. Joker és una pel·lícula que després de passar pel Festival de Venècia, on va causar sensació, on se'n va endur el premi a millor pel·lícula, doncs ara diuen que va caminant en pas ferm, perquè quan arribi a final d'any les nominacions pels Oscars, doncs estigui amb diversos apartats com a nominada.
Ha estat molt mediàtica aquesta pel·lícula. La Nora inclús me va demanar que em parlessis d'aquesta pel·lícula.
Bueno, doncs Joker apunta una mica a el que parlàvem abans de les caracteritzacions. Joker és l'etern enemic de Batman. Mm-hmm. Batman se n'han fet ja no sé quantes versions.
Sí, sí, sí.
Hem tingut actors que han fet de Joker, doncs molts. D'ells, Jack Nicholson.
No.
Val? Doncs aquí veiem la transformació del personatge real, l'Arthur Fleck, que té trastorns mentals, la progressiva transformació, gràcies o per culpa d'influències externes, en aquest personatge que s'ha convertit en un dels dolents per excel·lència de DC Comics. Per tant, aquí, quan el veiem ja de Joker, no, sempre ens quedarà el fet de comparar-lo amb els altres Jokers que hem vist en les altres pel·lícules. Però això ho hem d'obviar-ho, perquè aquí no es tracta tant de com es comportarà aquest Joker, sinó quina és els motius per al qual es va transformant de la persona que és normalment en el Joker, que serà el gran villà de Gotham City.
Mm-hmm.
Evidentment, Joaquin Phoenix fa una excel·lent sí. interpretació.
Mm-hmm.
Per tant, ja diguem, pel·lícula que s'ha estrenat, va guanyar festivals, ha passat per molts llocs i diuen que ja va en pas ferm.
Cap a... que és la destacada de la setmana.
És la destacada de la setmana. Anem ben aviat. Cuernavaca és una producció mexicana que hi apareix la Carmen Maura, sobre un nen que la seva mare té un accident i el traslladen a Cuernavaca, a casa de l'àvia paterna. Una altra estrena, El Crack Zero. Te'n recordes que parlàvem del crack de l'Alfredo Landa?
Sí, senyor.
Doncs ara aquesta setmana s'estrena El Crack Zero, que és la prequela, amb un actor que és en Carlos Santos, que interpreta el paper que en el seu moment va fer Alfredo Landa a l'any 1981.
Mm-hmm.
Vull dir que la pel·lícula és en blanc i negre i està dirigida també per José Luis García. El rei Ruc, pel·lícula en català sobre unes eleccions que hi ha a la jungla per triar el substitut del rei Lleó, el rei de la selva. Pel·lícula que arriba doblada al català però que és de producció pakistanesa. I acabem amb La directora d'orquestra, una pel·lícula basada en fets reals, en personatge real, l'Antonia Brico, que va ser una pionera en el món de la direcció d'orquestra per part de les dones a la primera meitat del segle XX. Si ja ser director és complicat, siguent dona, encara era pitjor en aquella època. I anem a Torroella. Torroella, doncs, la mainada podrà disfrutar amb Mascotes 2, la segona entrega de les aventures de les nostres mascotes, sobretot quan nosaltres no estem presents. I Una íntima convicció és l'altra pel·lícula, un drama judicial inspirat en fets reals sobre un procés per assassinat i de com un dels jurats, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, en previsió de que es pot produir un error judicial, intentarà buscar tota una sèrie de proves de cara a una possible apel·lació. I això és tot el que hi ha en l'actualitat cinematogràfica del Cinema Paradís.
Molt bé, doncs ja saben també que demà a les 4 en el programa de cine poden continuar a estar informats també d'aquestes